Vinga, va. Temps ara per parlar de vins i altres espirituosos després de setmanes llargues de descans. Tenim aquí en Christian Vallès de Carbonic Store. Molt bon dia.
Bon dia, Bernat, què tal?
Veig molt bé, Christian.
Sí?
Sí, amb aquesta bufanda, molt british, aquesta bufanda així de quadres, escocesa però sofisticada, i aquest jersei...
Bueno, sóc fredolic, jo.
Sí, 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 això va amb l'edat, crec, eh? Això va amb l'edat, l'altre dia ho comentàvem. I ens estem tornant tots. Però aquest fred jo el prefereixo que tinguem, en lloc de 4 graus en tinguem 15, o no, 15 no, 13 posa, i amb una humitat del 90%.
Bueno.
Prefereixo aquest, que no, el de 3 graus sec, que no l'altre.
Sí, sí, és cert.
Es porta
millor, sí, sí.
Molt bé, vinga, va, per la teva reentré, t'agraïm un any més, estant aquí amb naltros, pels amants de tot el que tingui a veure... doncs amb els destil·lats i el vi i la cultura del vi. De què mos parlaràs avui?
Bueno, avui porto un tema que és molt interessant, a part degut al redescobriment a nivell mundial d'un dels grans nostres productes nacionals, que potser no acabarem la xerrada avui, però la podem continuar perquè és un tema molt extens, que són els vins de Xerès.
Ah, mira... Tornen a estar de moda o què?
Bueno, als Estats Units estan triomfant. Entre
sí, eh? Ara han conegut el Pedro Ximénez?
Bueno, el ara? Pedro Ximénez, el Fino, la Manzanilla...
La Manzanilla no l'he tastat mai, jo, tu.
Bueno, doncs ara descriurem una miqueta.
I es posen fins allà a Sevilla durant la Fira d'Abril amb la Manzanilla.
És cert, sí, sí.
Quin gust té la Manzanilla?
Bueno, la Manzanilla, ens avancem, perquè volia començar per la història, però bueno...
No, doncs seguim el teu guió.
No, però la Manzanilla, per exemple, a mi és un dels que més m'agrada així com el meu més lleugeret, definiria jo, no? La Manzanilla s'elabora exclusivament a Sanlúcar de Barrameda, vale? Amb la varietat Palomino Fino, que és la més utilitzada a la zona del Marco de Jerez, que es diu aquest triangle famós que formen Jerez, de la frontera, el Puerto de Santa Maria i Sanlúcar de Barrameda. N'hi ha altres... poblacions i municipis que participen dintre de la denominació d'origen, però la Manzanilla concretament només s'elabora a Sanlúcar de Barrameda, d'acord? Tot el que es faci fora de Sanlúcar de Barrameda es diu fino.
Ah, molt bé.
Vale, es fa...
Una bona... O sigui, una distinció a tenir clara.
Sí, la diferència, tot i que canvia el nom, no només canvia el nom, sinó també l'elaboració és la mateixa, que en parlarem d'això, però els gustos són molt diferents, perquè cada zona, sobretot el Sanlúcar de Barrameda, tant per la tipologia de terra que hi ha com per la influència més marcada de l'oceà, de l'Atlàntic, és molt diferent en quant a gustos, no? És una miqueta més delicada, sempre d'un color molt pàl·lid, molt fresc, amb una acidesa molt marcada, salinitat també, però no té aquest...
Què vol dir salinitat?
Aquesta nota tan forta que potser pot tenir un fino elaborat en una altra zona del Marco de Jerez, d'acord? Normalment la Manzanilla, per exemple, dona més a notes florals, una miqueta de panaderia i inclús unes notes d'ametlles, d'acord? El fino, en canvi, és molt sec i molt més salí, d'acord, que la Manzanilla. Per això hi ha molta gent que el troba una miqueta més fort, que és el meu cas.
La Manzanilla té aquest perill, com les herbes, per exemple, la frígola, que va passant sense adonar-te'n, no?
Sí, bueno, a Sevilla, algun cop hem parlat, és molt típic aquest còctel que fan ells, que és el rebujito. És molt perillós, això.
Per què?
Bueno, perquè el que tu
no
dius...
Perquè no te n'adones, no?
No te n'adones i bueno...
I quan te n'has adonat ja estàs rebujitao.
Bueno, no deixen de ser vins de 15 graus, d'acord? Són una miqueta fortets. L'únic que passa que al rebujito, pues, allà li posen un tros de llima o llimó, gel, i el completen amb 7-Up o amb Sprite, i això entra molt bé. I a més la gent s'ho pren amb canyeta, o sigui, imagina't, no? És com fer un gin tònic, l'únic que passa que t'entra amb més facilitat, no?
Sí, va, un gin tònic nogueta més fort, no?
Sí, exacte.
De grau.
Sí, sí. Molt bé, comencem a parlar una miqueta d'història, perquè tot i que... amb reglamentació, no és la denominació d'origen més antiga d'Espanya.
Xerès, estem parlant?
Sí, però sí que és la més antiga. en quant a tenir una reglamentació que no sigui una denominació d'origen.
D'acord.
Per exemple, la denominació d'origen reglamentada més antiga d'Espanya és la Rioja, d'acord? La primera part de 1900, 1935. En canvi, els vins de Xerès ja tenien un reglament que no era una DO de 10-15 anys abans, d'acord? Però la història de tot el que és el marco de Jerez és molt interessant, sobretot per les diferents cultures que han estat a territori espanyol. És la terra mítica dels tartessos, d'acord? Que tots hem estudiat una miqueta a l'escola quan érem més joves.
Sí, sí, sí.
De fet, van ser els tartessos que van portar les vinyes ja fa més de 3.000 anys. O sigui...
Tartessos, recordeu, em sembla que eren un poblat íber, no?
Sí, venien inclús venien alguns, van venir des d'Àsia, vale? Són els fenicis, d'acord? Els fenicis...
Ah, carai. Torna a posar-lo de l'aigua, León. Torna a tirar-me el balde d'aigua, l'efecte sonor. Ah, bé com fos. Digues, digues.
Bueno, els fenicis van ser els fundadors de Càdiz, d'acord? Gades, que també es coneix com a Gades, que és el nom llatí, i això va ser a l'any 1100 abans de Crist. N'hi ha molts restes arqueològics tant a Xerès de la Frontera com al Port de Santa Maria, on s'han trobat lagars de pedra on ja s'elaborava el vi. Inclús el famós Estrabón va al segle I ja constata per escrit les qualitats del vi que s'elabora en aquesta zona. De fet, des de Xera, que és el nom que li van donar els fenicis a Càdiz, concretament, els comerciants van començar a expandir tot el tema del vi per al Mediterrani, sobretot que és on hi havia aquest comerç tan important. Després van venir els romans. Tot i que hi havien colònies gregues a la península Ibèrica, els que treballaven el vi a la zona de la província de Càdiz eren els fenicis, no? D'aquí se li canvia el nom d'aquesta ciutat tartesa que es deia Xera. Es va passar a anomenar Ceret. Vale, per la deessa Ceres, no? Els romans.
Bueno, hi ha un altre al sud de França que diu Ceret.
Sí, és per lo mateix, no? Quan van conquistar la Gàlia, en aquest sentit multiplicaven els noms, no? Com es va fer fins a aquella època. De fet, els romans utilitzaven uns mètodes més avançats a l'hora de cultiu i de més. I el que van fer ells és incrementar aquest nivell de, diguéssim, d'exportació de producte ibèric, no? Com era el vi de Xerès. No es van limitar al vi, sinó que van començar també amb la mel i amb l'oli i amb el vinagre, d'acord? Què feien els romans perquè aquest vi aguantés tot aquest trajecte, no? Li ficaven herbes aromàtiques, també li ficaven una miqueta de mel, que la sucre el que feia era aguantar i que el vi no es fes malbé. Hi ha un escrit d'un senyor gadità, que no sé si et sonarà, que es deia Lucio Moderatus Columella.
Bueno. Home, em pots dir el seu mal nom? De quina casa era?
Bueno, aquest era del Columella, no? Era de família gaditana, era romà, era un íntim amic de Sèneca i va ser el primer agrònom reconegut perquè va fer un escrit sobre la història agrònoma de la península Bètica, d'aquella zona del sud de la península Ibèrica, que es deia De Rústica. De re rústica, no? És molt interessant perquè parlava de totes les feines que es tenien que fer, no només a la casa pairal, perquè ens entenguem, a la finca, sinó que deia com es tenien que comportar els senyors romans i fins i tot els esclaus. Però el més important que vas començar a explicar i a definir quines eren les varietats de raïm que es tenien que plantar, com, on i quan. És un escrit que...
Aquí hi havia coneixement, aquí hi havia ciència, ja.
Bueno, de fet, fins a dies d'avui encara segueixen moltes de les instruccions del senyor Columella, no? D'aquest senyor. Ell va néixer a Càdiz, perquè la seva família era hispana, i sí que és cert que després pues, ell va marxar a Roma, va ser legionari i finalment va morir a Itàlia, no? A Roma. Període molt interessant, a l'Andalus. A partir del 711, a la famosa batalla de Guadalete, Guadalete, 711, això va ser a l'estiu, aquesta batalla, on l'últim rei visigodo, el rei Rodrigo, va morir en batalla i finalment el món àrab es va instaurar a tot el que era el sud d'Espanya, vale? El que van conèixer com Andalusia. Tot i que de manera reglamentada els musulmans no podien beure alcohol, ells sí que van desenvolupar tot el que era el treball i la feina de la vinya. Ells, per exemple, van continuar cultivant el raïm. Per què? Perquè feien la uva passa, no? Que ells eren uns grans productors i, a més, eren amants d'aquest producte. Què van començar a fer? En comptes de fer vi, feien vinagre, i també feien alcohols que ells destinaven tant per productes tals com els perfums, que eren molt aficionats i grans productors, també per alcohol vínic que els servia com a medicina, no? Per massatges, cures, intervencions i de més. De fet, van, gràcies ideal tecnològic que portaven els àrabs aquí a la península ibèrica, van començar, doncs, ho sabem tots, amb el regadiu, van començar moltes coses i van crear molts artilugis que facilitaven el cultiu de la vinya. No? Sí que va haver-hi algun moment que ells podien consumir vi, quan no era una facció o potser un califat tan extrem religiosament, però ells... una altra cosa que van fer és canviar-li el nom a la ciutat de Xerès, vale? I li van donar Xeris. Això et sona més, no? Xeris, Xerri...
Sí, sí.
Vale, de fet, ve d'aquí la paraula.
Espera, diré una altra cosa. Xerri és com es coneix a Anglaterra, és en anglès o als Estats Units, però és que a més hi ha un verb que es diu to cherish en anglès. No, aquí ja estic fent, en fi, absolutament cabales, i en fi, no sóc de formació lingüista, però pot ser que to cherish, en anglès, que vol dir, doncs, animar alegrement, no?, a algú, doncs, o quan algú s'anima alegrement, vingui de Xerès.
Pot ser, eh?
Pot ser, pot ser, si estigués molt extensa, si estigués molt extensa la beguda, no ho sé, és igual.
Vale, després, a nivell històric, es constata pues, que ja està assentat com a vi per tot el Mediterrani, i a partir pues, del segle XV fins al XVII hi ha una gran explosió comercial, sobretot per al descobriment d'Amèrica i de les colònies, no només les espanyoles, sinó en aquest cas també de les angleses, que eren bons comerciants. No? De fet, hi ha una data molt curiosa, que quan el senyor Magallanes es va embarcar per donar la volta al món, hi ha una comanda que va fer al rei, que la tinc apuntada perquè és molt curiosa, no? Per tots els seus barcos, 417 odres de vi, que era un recipient de pell de cabra, no sé si ja els has vist millor en alguna pel·lícula d'aquestes d'Astèrix, que sembla pues, un animal que té un tap, no?
Sí.
Pues això. D'això va fer 417 odres i 253 tonells de vi de Xerès per al seu viatge. Això amb un cost per la corona de 500.000 maravedies. O sigui, el curiós d'això és que el senyor Magallanes va demanar més vi de Xerès que munició per al viatge, no? O sigui, l'import del vi que li va costar la corona era molt més gran que tota la munició que havien demanat, no?, per fer el viatge. Bueno, a partir d'aquesta època i durant aquests segles, el vi de Xerès, com dèiem, es va fer un botí sobretot per la pirateria. No? Els pirates que tenien la condició de corsaris per la corona anglesa pues, van afavorir el saqueig del vi de Xerès. No? Inclús es va intentar atacar la ciutat per quedar-se amb totes les bodegues que n'hi havien afincades en aquell moment, no? De fet, va haver-hi un...
Sembla que és Magallanes, no estic segur, ara que parlaves d'ell, que es va embarcar i poc després de fer la volta al món i tal, el van acabar matant.
Sí, és cert.
I el van acabar matant. Suposo que anava a fi de xerès.
Bueno, tingues en compte que els mariners els hi pagaven amb vi. O sigui, ells tenien destinats un litro per tot el dia de vi de xerès.
Ah, no està mal, no?
Vale, lo que passa que els hi feien en quatre parts, en quartillos, que es deien, no? En aquella època, suposo que li donaven una primera hora al matí i li dividien els quartillos durant tota la jornada de treball, no? O sigui que pots imaginar que potser a mitjanit ja anaven una miqueta engatats, no? Els mariners, i per això potser inclús potser l'haguessin fet més curta la volta al món, no? Com parlaven de la pirateria, el pirata més conegut que es va fer amb més botí va ser Martin Frobisher, que pertanyia a la flota de Sir Francis Drake, d'acord? Hem de parlar de les bondats del vi de xerès. Inclús William Shakespeare, en moltes de les seves obres emblemàtiques, ho posava, no? Dintre de les seves obres podem trobar que parla del vi de xerès, com a Ricardo III o Enrique IV, no? Degut a tot això, a tota aquesta fama del vi de xerès, els anglesos i degut a la bona relació que van acabar tenint la corona anglesa i l'espanyola, es van començar a instal·lar comerciants a tot el que és el Marco de Jerez per les exportacions i després per fundar bodegues, no? Et sonaran, potser, noms com Garvey, Williams, Sandeman. Són noms de bodegues que n'hi ha encara actualment a Xerès. Bueno, en aquest cas, el que van fer és promocionar aquest comerç i van aparèixer els espanyols que van dir, ostres, els espanyols que van aconseguir molts calés, sobretot a les Índies, vale, a Amèrica, doncs van començar a anar a la zona a crear bodegues, no? I a construir bodegues com González, que avui és González Vías, Hidalgo, Valdespino, no? Que són cases molt conegudes avui en el Marco de Xerès. Parlem una miqueta dels vins,
Vinga,
si et sembla.
Vinga, va, acabant amb els vins.
Parlarem de l'elaboració un altre dia, perquè és molt interessant.
Perfecte.
No?
Tot és molt interessant avui, aquesta lliçó magistral sobre el xerès, sobretot el que implica aquesta denominació, i que, bé, arran d'aquesta, doncs, cada cop doncs, més fama i entrada doncs, a mercats com el nord-americà, doncs, avui en Cristian Vallès de Carboni Castor, doncs, ens ha fet aquesta lliçó magistral, fins i tot amb referències històriques, literàries, molt interessant.
Bueno, si algú vol algun dossier, jo tinc el dossier d'iniciació de vins de Xerès que he elaborat, i després el més avançat, que és més detallat, no?
Molt bé.
Sí que és cert que els vins de Xerès són molt versàtils a l'hora de maridar plats, no? Per exemple, parlarem que un dels maridatges més idonis per al jamón de jabugo no deixa de ser un fino o una manzanilla, no? Deixa de ser el millor maridatge, no?
Sí,
Sí, a part després vindrien els caves, no? Els espumosos, que són idees.
Sí. Clar, això, clar, si te'n vas per allà a Huelva, si te'n vas per allà a Andalusia, que diuen que et foten una plata de jabugo per 6 euros... o 10 o 8 euros,
sí.
però de veritat, hi ha gent que fa un any hi va anar de vacances i algun poble de per allà, jabugo, de vora i tal, una plata de jabugo per de vermut, per una plata, per 4 duros, tio, i dius que el bo és veure-ho amb això, no?
I el bo és que si tu, per exemple, vas a Huelva o a qualsevol zona d'aquestes i demanes aquest plat de pernil i demanes un fino o una manzanilla i sou dos, et posaran una botelleta de mig litro. D'acord, que és...
És ben fresc?
Fresc, ben fresquet, com un vi blanc, no deixa de ser un vi blanc, en aquest cas, i és el millor maridatge. Vale, a Xerès només, com dèiem, n'hi ha tres raïms, que és el palomino, o palomino fino, tindríem Pedro Ximénez i Moscatell. Aquestes dues últimes, bueno, el Pedro Ximénez també es fa, s'elaboren altres vins secs i fortificats, però sobretot els més coneguts són els vins dolços de Pedro Ximénez i de Moscatell, no? Vale, què tindríem? el fino, com dèiem, que són aquells vins que es fan mitjançant la criança biològica, que en parlarem d'això la pròxima vegada, la manzanilla, que es feia exclusivament a Sanlúcar de Barrameda, després tindríem el oloroso, d'acord? Que això ja és criança oxidativa, que en parlarem la pròxima.
El oloroso.
Sí, oloroso. Bueno, són vins fortificats que s'afegeix alcohol vínic fins a arribar als 17 graus perquè tinguin una mica més d'estructura.
Olorosa a lo tarta del casar o què?
Bueno, la tarta del casar és molt, molt olorosa. No?
És molt olorosa,
molt aromàtica.
Sí. Aromàtica.
Sí. Vale, normalment l'oloroso, a part que tingui aquest nom perquè és molt sabrós i té una estructura bastant potent, és un vi sec fortificat amb una miqueta d'estructura, no? Això es fa servir per ja segons quins penjars concrets. Després tindríem l'amontillado, el palo cortado, el Pedro Ximénez, el moscatel...
Se semblen noms d'indis. D'indis sí. Cherokee. Sí. Palo cortado.
Bueno, parlarem d'on ve la varietat Palomino, perquè aquesta varietat se li va donar el nom per Ferran Ibáñez Palomino, que era un amic íntim i del seguit d'Alfonso X, no? A Espanya, i es va afincar a Xerès i li va donar aquest nom a la varietat, que és Palomino Fino. Després tindríem el Pale Cream, que aquests potser són menys coneguts, però són molt apreciats tant fora del nostre país, sobretot, que són semidolços, ¿vale? Fino, manzanilla, palo cortado i amontillado serien vins secs, Pale Cream i medium i el cream serien semidolços, i després el fino i la manzanilla, el Pedro Ximénez i el moscatell serien dolços.
Molt bé.
D'acord?
Doncs deixem-ho aquí i el proper dia ens parles de l'elaboració.
Exacte, que és potser la part més interessant.
Més interessant encara, uau. Sí. Cristian Vallès, de Carbonic Stour, en fi, hem xalat molt avui, xerrant doncs, de tot el que implica la denominació d'origen Xerès. Sempre, recordeu, consum de qualsevol doncs, de begudes alcohòliques... Doncs,
amb moderació, sempre.
Amb moderació i responsabilitat. I res, suposo que Carbonic és tenir una bona dispensa, no?, de xeresos.
Sí, exacte. Aquest any pues, la incrementarem una miqueta més, sobretot aquells productes que poden ser més adients per als perfils dels restaurants, que poden fer pues, una miqueta de maridatges una miqueta més, més moderns o amb més contrastos de gustos i sabors, i intentarem treballar en aquesta línia.
Gràcies, Cristian. Fins aquí 15 dies.
A vosaltres.